Bon dia, són les 8 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui tenim molts temes per anar tocant, per tant anem per feina. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui ens aixequem amb matí assolellat, però aquesta situació no durarà massa, ja que s'està acostant una pertorbació que aquesta tarda deixarà força núvols, la mar més remenada i al vespre les primeres precipitacions, que s'allargaran ben bé fins al dimecres al migdia. Però avui, com dèiem, aprofiteu el matí amb temperatures que arribaran fins als 17 graus i els 9 de mínima. I ja demà parlaré de ruixats, mar alterada i temperatures més baixes.
De fet, ja fa dies que Martí va explicant com va evolucionant aquesta previsió del temps i com es va acostant aquesta precipitació, i de fet es nota també en les temperatures. Ahir a aquesta hora teníem 8 graus positius a fora del nostre estudi i avui el termòmetre ha baixat una mica lleugerament, 6 graus per encetar, dèiem, el dimarts. Avui és 10 d'abril del 2017. Toni Sellas, bon dia.
Bon dia.
Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia.
Repassem amb ells dos les notícies més destacades de la jornada.
Disminueix el nombre de delictes al Baix Empordà, segons dades dels Mossos. El 2017 va haver-hi 8.790 fets delictius. L'àrea policial de Sant Feliu de Guíxols és on més baixen, un 7,6%. Per contra, pugen a l'àrea policial de la Bisbal.
La nova biblioteca de Santa Cristina, pendent de les subvencions de la Generalitat. Tot i que ja s'han adjudicat les obres, l'inici continua a l'espera dels ajuts, paralitzats per l'aplicació de l'article 155.
Millores al geriàtric, a la plaça Major i als parcs, peticions dels ciutadans de la Bisbal. Hi ha hagut més resposta als pressupostos participatius que finançaran 7 projectes amb uns 100.000 euros.
Un estudi sobre un alcalde republicà exiliat, premiat per la Fundació IRLA. Olga Palaí ha rebut una beca per biografiar Martí Jordi Frigola, alcalde de Palafrugell, que va proclamar l'estat català des del balcó de l'Ajuntament.
Dones en cercle. Amb aquest títol es posa en marxa un cicle per a dones a la Bisbal. Es planteja com una oportunitat per fer una aturada, reflexionar, gaudir, participar i poder expressar-se lliurement.
Les àrees de cultura i joventut de Palafrugell potencien el teatre entre els alumnes. Uns 3.000 estudiants de primària i secundària de Palafrugell, Esclanyà i Mont-ras han assistit a diferents espectacles al Teatre Municipal.
Costa Brava Hotels de Luxe estrena el festival Gastronomy and Music. Es durà a terme del 20 d'abril al 8 de juny als 17 hotels que formen part de la marca, amb artistes emergents de l'escena musical catalana.
I avui entrevistarem la directora de la Fundació Josep Pla, l'Anna Aguiló. A les portes d'un Sant Jordi parlarem amb ella per conèixer una mica més les activitats que estan duent a terme des d'aquesta fundació i també com estan preparant aquesta diada de Sant Jordi. 8 i 3 minuts, comencem! I comencem tal i com us hem explicat el sumari. Comencem, dèiem, amb aquesta notícia que us avançàvem als titulars. Ha disminuït lleugerament el nombre de delictes al Baix Empordà. Segons el balanç anual dels Mossos d'Esquadra de la regió policial de Girona, al conjunt de la comarca va haver-hi l'any passat 8.790 fets delictius. Tot i això, les dades són molt diferents segons l'àrea bàsica policial, Toni.
La demarcació de Girona està dividida en 9 àrees bàsiques policials, les ABPs. Al Baix Empordà en corresponen dues, més al nord, la de la Bisbal, i al sud, l'ABP de Sant Feliu de Guíxols. En aquest darrer cas, el descens del nombre de delictes és d'un 7,63%. Es va passar de gairebé 4.500 fets delictius a poc més de 4.100. Per contra, l'ABP de la Bisbal va registrar un increment del nombre de delictes d'uns 4.300 a uns 4.600. Aquest contrast dona un balanç final lleugerament a la baixa al conjunt de la comarca. A la demarcació de Girona, l'evolució dels darrers 5 anys suposa una disminució de gairebé un 4% dels fets delictius, però si s'agafen només els anys 2016 i 2017, el resultat és un increment delictiu d'un 5%. Les accions contra el patrimoni suposen un 80% del total dels fets delictius. La resta són delictes contra les persones i altres. Els turistes representen un 11,5% del total de víctimes dels delictes de la regió policial Girona. Les àrees policials amb un major nombre de delictes són les del gironès Pla de l'Estany, Selva Litoral i Alt Empordà Figueres.
Gràcies, Toni. Són les 8 del matí i 5 minuts. La nova biblioteca de Santa Cristina està pendent de les subvencions de la Generalitat, que continua amb els comptes bloquejats per l'aplicació de l'article 155. Pedro Ruiz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns una mica més sobre aquesta notícia.
Doncs sí, segons ha pogut conèixer Ràdio Capital, la data d'inici de la construcció de la nova biblioteca de Santa Cristina no es pot precisar per ara. La setmana passada, l'executiu cristinenc va adjudicar el contracte de les obres a Feu i Godó i Arquitectes. De fet, el pressupost d'aquest compromís assoleix pràcticament els 130.000 euros i té una durada de 4 anys. Ara bé, la biblioteca Baldiri i Reixac no es podrà començar a materialitzar fins que arribin les subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat, que no se sap quan arribaran, tal com avisen fons municipals. L'espai cultural, que s'ubicarà a la zona de la Taulera, tindrà forma de L i previsiblement constarà d'una planta, amb l'objectiu que l'equipament s'integri adequadament en el paisatge i compleixi els requisits d'eficiència energètica.
I no deixem de parlar d'equipaments públics, perquè ja hi han previstes millores a les instal·lacions del geriàtric i en els parcs i zones verdes. Són dues de les propostes escollides pels ciutadans. Estem parlant de la Bisbal d'Empordà. Gerard Tasqueig, bon dia.
Bon dia, Miquel.
La segona edició dels pressupostos participatius del poble o de la ciutat han augmentat el nombre de votants i es portaran a terme, gràcies a això, 7 projectes, Gerard.
La inversió en millores al geriàtric és l'opció més votada entre els ciutadans de la Bisbal d'Empordà, amb 374 vots i un pressupost de 20.000 euros. Segons l'Ajuntament, aquestes millores arribaran aviat. Són els segons pressupostos participatius de la capital empordanesa. Enguany, les jornades de votació s'han reduït, però el nombre de votants ha augmentat. Poc més de 700 persones han pogut escollir quin és el projecte que més s'adequa per portar a terme. Josep Maria Castells, regidor de l'àrea de participació, destaca la bona xifra de participants.
Estem amb un 8%, que continua sent elevat en temes de participació ciutadana, un 8% ho valorem positivament, però jo personalment crec que hem de fer una mica d'autocrítica i dir que haguéssim hagut d'arribar a més gent. I això és una de les coses a treballar durant tot aquest any.
L'objectiu que té ara l'Ajuntament és reduir el temps d'implementació de les propostes ciutadanes. Castells ha destacat a Ràdio Capital que la ciutadania vol veure canvis ràpidament.
Ens ha faltat saber-ho comunicar i sobretot poder-ho executar amb més celeritat, perquè la gent, un cop havent votat, se'n doni compte que això ja es du a terme. Això ara amb la plataforma i havent après d'això, intentarem ser molt més curosos i intentar, doncs, que les coses que han sortit es duguin a terme d'una manera més ràpida.
Aquests pressupostos participatius, però, han hagut d'incrementar la partida pressupostària. Des del principi, el consistori havia destinat 95.000 euros, 45.000 més que en la primera edició. Ara, però, la suma dels 7 projectes més votats arriba a un total de 105.000 euros. Un increment, però, que no perjudicarà les previsions pressupostàries del consistori, ho ha explicat el regidor Castells en aquesta emissora.
Ens trobem que l'última proposta que ha sortit eren de 35.000 euros. Aleshores, hi han partides que aquest increment de 10.000 poden ser assumides. És a dir, també hi ha una partida, pot ser de parcs i jardins, per exemple, que és una de les coses que ha sortit, doncs això passa a incrementar una que ja hi ha en el global de l'Ajuntament. Vull dir que, de fet, ho podem assumir bé com a inversió. No suposa cap desquadre, diguem, del que és el pressupost corrent.
El regidor Castells també ha destacat que cal incentivar la participació dels joves. Dels menors de 25 anys ja han votat 100 habitants, una xifra que cal incentivar tot i l'èxit de la votació entre els ciutadans de 16 anys. Castells, a Ràdio Capital.
És un dels sectors que segur que hem d'intentar incentivar més. És un tema també per tenir en compte, no? Vull dir, la poca participació, entre cometes, eh? Vull dir, de 16 anys molta, suposo que és la primera vegada que poden votar i també podria hi ha aquest efecte. També és veritat que hi havia una proposta molt encaminada en aquest sector d'edat, que és aquesta de l'esquet park, que potser això també els ha fet d'anar a votar. Però és veritat que és un sector que segurament hem de potenciar d'alguna manera a fer participar més amb les consultes que anem fent.
L'Ajuntament ha publicat totes les propostes que es portaran a terme dins dels 105.000 euros del pressupost, un llistat que poden trobar a radiocapital.cat. Entre les opcions descartades hi ha la compra d'una màquina de cinema per projectar pel·lícules i ampliar l'skatepark. El regidor de l'àrea de participació, Josep Maria Castells, ha volgut destacar el mètode de participació ciutadana. El regidor mostra l'interès per part del consistori en saber què vol el poble.
Volem saber què pensa el poble, que no només ens esperem cada 4 anys quan ens voten o no, sinó que contínuament hem de saber què volen, què fem malament, què no fem bé, i per això intentar, doncs, bé, millorar una mica la ciutat entre tots.
Des de l'Ajuntament asseguren que tornaran a donar la veu al poble en un nou procés participatiu molt aviat.
Gràcies, Gerard Tascatge. Extensa crònica sobre aquest capítol de pressupostos participatius a la Bisbal. L'Ajuntament de Palamós ha iniciat l'arranjament de la vorera del carrer de Joan Rovira i Bastons. Dani Cortés.
Què tal, bon dia.
Ens hem encavalcat. Es tracta concretament del tram de vorera d'aquest carrer que transcorre en paral·lel al Parc de la Bassa, ubicat a la zona del polígon industrial de Sant Joan, Dani.
Una d'aquestes tasques de millora consisteix en talar 8 arbres que provocaven desperfectes a les voreres perquè les arrels sortien a la superfície. Segons ha explicat el consistori a Ràdio Capital, els arbres s'han talat perquè la zona es troba al costat d'un parc on és previst replantar-hi més arbres en substitució als que ara s'han hagut de treure. S'ha substituït el cablejat de l'enllumenat elèctric que passava soterrat per la vorera i també estava afectat pel creixement de les arrels. Durant aquesta setmana s'està aplicant formigó a les voreres. Es preveu que les obres quedin enllestides en la seva totalitat a finals d'aquesta setmana.
I organitzen unes jornades de dones a la Bisbal per reflexionar i expressar-se. El cicle Dones en Cercle va començar el darrer dijous 5 d'abril. Es tracta d'un conjunt de trobades de dones que es faran setmanalment a moda d'espai on fer una aturada, reflexionar, gaudir, participar activament i poder expressar-se lliurement, Paula Boira.
Amb aquests encontres organitzats pel Servei d'Igualtat i Atenció a les Dones de la Bisbal d'Empordà i el CIAT del Consell Comarcal del Baix Empordà, es pretén fer prendre consciència de la identitat com a dones, així com reconnectar amb l'essència de ser-ho. Les sessions, que seran facilitades per la psicòloga del CIAT, es celebraran tots els dijous que queden d'abril, tots els de maig i els de juny, a les dependències de les Escoles Velles, carrer Coll i Veí número 6. L'horari serà de 7 a 9 i l'activitat serà gratuïta, però cal inscriure's prèviament al CIAT comarcal, plaça Joan Carreras i Degàs, número 45 Baixos, o al telèfon 972-64-2310. El Servei d'Igualtat i Atenció de les Dones té com a objectiu potenciar la igualtat entre totes les dones i homes del municipi, així com informar, atendre i orientar en tots els temes d'interès per a les dones i assessorament a les entitats de dones del municipi sobre ajuts, subvencions i recursos. També participa en les celebracions del Dia de les Dones i el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
I un estudi sobre un alcalde republicà exiliat ha estat premiat per la Fundació Josep Irla. Reconeixement a la palafrugellanca Olga Palaí, que ha rebut la beca d'estudis històrics President Irla per poder publicar una biografia de Martí Jordi Frigola, alcalde de Palafrugell, que va proclamar l'estat català des del balcó de l'Ajuntament i que va ser empresonat i que després marxaria a l'exili, Gerard.
Jordi Frigola, d'Esquerra Republicana de Catalunya, va fer campanya per l'Estatut i a les eleccions de 1934 va ser elegit alcalde de Palafrugell. Després de ser empresonat per proclamar l'estat català, es va exiliar i el 1936 va retornar a Catalunya. Ho explica Olga Palaí.
Ell es va haver d'exiliar donat els fets d'octubre i va marxar amb el seu amic i regidor també de Palafrugell, en Josep Camós. Van anar a Algèria, a Andorra, a alguns pobles de França, però van tornar aquí per les eleccions quan també van tornar a ser proclamat alcalde.
En tornar, l'alcalde va decidir incorporar-se a l'Exèrcit Popular per iniciativa pròpia. Poc després va morir per un obús a Sant Quirze de Besora amb 34 anys. Olga Palaí ja ha avançat part de la investigació gràcies a l'Arxiu Municipal de Palafrugell i als familiars directes del polític. L'estudi es vol apropar al personatge a través dels articles que va escriure a diverses publicacions com la revista del Baix Empordà i l'Ara.
I els abrils de l'hospital arriben aquest dijous a Palamós. És una trobada científica anual que reuneix experts en l'estudi dels hospitals en àmbits molt diversos. L'historiador Gabriel Martín serà l'encarregat de fer-ne la ponència inaugural.
Martín ha explicat al supermatí de Ràdio Capital que l'Hospital de Palamós s'ha anat transformant amb els anys i aquests canvis es fan palesos al nom del centre.
En algunes ocasions ha estat a hospici de l'Ajuntament, en altres ocasions ha estat fins i tot a hospici directe del rei, quan era hospital reial, sobretot en temps de guerra, que la corona i la tresoreria reial es feia càrrec de la institució i es convertia en hospital de sang, un hospital per recollir tots els soldats que lluitaven al front, diguem, contra França en diferents guerres.
Ha explicat que l'hospital va néixer al segle XIV amb la primera concessió per part del rei i que n'hi ha de molt més antics a Catalunya. Catalunya. A principis del segle XV ja hi havia l'edifici. Es tracta d'un fenomen habitual a Catalunya a l'edat mitjana, que és l'època d'origen de molts dels hospitals d'avui, segons ha explicat. Gabriel Martín farà aquest dijous una xerrada sobre els 700 anys d'història d'hospitals a Palamós. De fet, aquesta jornada, l'abril als hospitals, versarà entorn als hospitals rurals i de viles petites. Però aquest historiador, Gabriel Martín, també acaba de treure un llibre. Es titula Les illes formigues i el seu entorn. L'historiador palamusi descobreix els detalls més íntims d'aquest entorn i la seva evolució al llarg de la història. Martín ha explicat detalls del pas de la Segona Guerra Mundial per l'Empordà.
Els submarins austríacs i alemanys que es van plantar davant de la costa seguint els vaixells que venien des del nord d'Àfrica i que feien la bona assistència als ports aliats, no?, del sud de França, i van trobar una bona via a situar-se entorn d'aquí de les illes formigues i la zona davant de Begur, anar esperant que passessin aquests vaixells per anar-los enfonsant.
Gràcies, Dani. És un quart de nou del matí.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
8 i 16. La Fundació Josep Pla de Palafrugell ja prepara les properes activitats, entre les quals s'hi troba una gran novetat. Juntament amb l'obra social La Caixa, organitzen una ruta pel Jardí Botànic de Cap Roig amb textos de Josep Pla, però no és l'única proposta, Dani.
Doncs sí, la Fundació Josep Pla també ha prorrogat les inscripcions pel curs de poesia de l'Aula de Lletres que imparteix el poeta i crític Roger Costa Pau. A més, per Sant Jordi i el Festival Flors i Violes, la Fundació s'implica amb una visita amb l'artista Enric Ferrés. Enguany, a més, la lectura continuada de Josep Pla per Sant Jordi serà d'una edició de Jordi Pujol i Cufà.
Volem conèixer una mica més de detall sobre aquestes propostes i per això saludem l'Anna Aguiló, que és la directora de la Fundació Josep Pla. Senyora Aguiló, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolti, tenim una novetat, que és aquesta nova ruta pels Jardins de Cap Roig.
Sí. Tenim aquesta novetat que la veritat ens fa molt de goig de presentar-la, perquè és una ruta esplèndida. Bé, totes ho són, però aquesta especialment, perquè realment el Jardí de Cap Roig és un lloc privilegiat de la nostra costa, i a més doncs hem pogut vestir tot un discurs, una explicació de l'entorn, de l'espai, de la relació entre el matrimoni Bobosky Webster i l'escriptor Josep Pla. I bé, molt contents de que l'obra social de la Caixa doncs ja hagi volgut encarregar-nos aquesta feina.
Deixi'm que il·lustri aquesta entrevista amb un fragment d'un dels textos de Pla sobre els Jardins de Cap Roig, si li sembla.
D'acord.
Cap Roig era, no fa gaires anys, un simple accident geogràfic d'aquest tros de costa. Els pescadors que el coneixien, sobretot des del mar, quan anaven cap a Garbí amb vent de proa, solien fumar una pipa a redós del cap. Algun estiuejant estrany i atrevit s'aventurava, anant per dreceres infernals fins al cap, i malgrat les dificultats de la marxa, tornava enamorat del panorama que des del cap es contemplava.
Què és el que s'explica en aquesta ruta, senyora Aguiló?
Bé, doncs, com deia, la relació que s'estableix entre el matrimoni Webster amb Josep Pla, i també doncs tota la història de la seva vida, el seu projecte vital, la seva il·lusió que va ser tirar endavant la construcció d'un castell, evidentment un castell postís, un castell que ells s'inventen, i tots els jardins de Can Roig. Llavors, l'apreciació de Pla, per una banda, el coneixement d'aquest indret, com a vilatà, com a persona doncs, que des de molt jove passa els estius a Calella, coneix perfectament la costa i els diferents redossos per anar a pescar amb els amics, la persona que fa aquesta vida de jove benestant d'una família palafrugellenca doncs, que gaudeixen a fons del que significa anar a barquejar. I per altra part, el valor que li dona el fet que una gent estrangera arribin, entenguin la meravella que és aquest indret i apostin per la preservació, per el fet de cuidar aquest entorn, de transformar-lo també, evidentment, perquè sí. de boscos i boscos erms que els pagesos d'aquí consideraven que era una terra que no volia res perquè no es podia conrear, doncs ells la modifiquen una mica la orografia i a base de fer terrasses i camins i canalitzacions, doncs construeixen un jardí botànic magnífic.
Hem escoltat aquest fragment en el que Pla descrivia l'espai, l'entorn de Cap Roig. Després d'haver fet ja algunes d'aquestes rutes, Josep Pla, un arriba a la conclusió que a aquest home li agradava molt, per exemple, la ruta que es fa per la platja de Tamariu, s'explica molt un dels motius pels quals els agradava anar a Tamariu, en Pla i a la seva colla de correligionaris, per entendre'ns, era que quedava una mica allunyat del poble i que era fàcil evadir-se una mica més de tot el bullici de la gent que anava a la resta de platges de Palafrugell. Descrivint aquest paisatge de Cap Roig, un podria pensar també una mica el mateix, no? Ja sabem que era una mica esquerp, però vaja, després de sentir aquest fragment, també un arriba a pensar que era un pèl antisocial.
No va per aquí. O sigui, per una banda, el text que hem llegit, aquest que diu Cap Roig era, doncs explica què era Cap Roig en els anys 10. Doncs era realment una zona que hi havia un rocam immens, una vegetació verge i salvatge i plena, i per tant un bosc intransitable, i era un lloc que d'enterra la gent no hi arribava o no hi havia tirada d'anar-hi. En el text diu només de tant en tant algú molt agosarat, doncs arribava a Cap Roig i quedava enamorat d'aquella meravella. Ara, sí que era un lloc que des de mar la gent el coneixia perfectament perquè era un lloc ideal per barquejar, per pescar, etc. I sobre això que dius de la ruta Tamariu o dels textos d'Aigua Xalida, sí que hi ha, igual que amb Cat Roig, aquesta nostàlgia d'un temps passat en què la costa era solitària, que no hi havia sobreocupació turística ni edificacions monstruoses, i per tant doncs que Pla i somia fer-hi una vida lliure com la imatge i semblança doncs, de la vida que fa l'Armós, per exemple, o els pescadors que viuen a les cales de Sarriera i de Begú, que són gent que són capaços de fer-se la vida només amb el que tenen a l'entorn. Sortir a caçar, pescar, a bosc, doncs, els bolets, els espàrrecs, un hort, etc. No? I això significa doncs, que vius en un paradís que et dona tot el que es necessita per fer una vida lliure. Lliure vol dir, per Pla, doncs desvinculada d'un horari, d'un rellotge públic, de l'administració, etc. Però diguem que això és un ideal. És un ideal.
Senyora,
és un ideal,
digui.
Un ideal que, a més, doncs, podem lligar amb una de les activitats que oferim amb l'Ajuntament de Palafrugell per Sant Jordi, que és la presentació de la pel·lícula La vida lliure d'en Marritxa, que en Marritxa, el director de cinema, doncs, explica que una de les fonts d'inspiració de la pel·lícula és aquests textos de Pla que que explica l'ideal de vida lliure.
Ara anàvem a Sant Jordi, perquè el dissabte 21 d'abril organitzeu una visita titulada Visita als llocs de l'artista, amb l'Enric Ferrés, que per cert és l'artista que va fer el mural aquell famós amb la coneguda falta d'ortografia forçada. Quines són les activitats que teniu previstes per Sant Jordi, més enllà d'aquesta visita i d'aquesta exhibició, d'aquesta pel·lícula de Marretxa?
Doncs bé, hi ha aquesta visita que dius dels llocs de l'artista Enric Ferrer, que és una col·laboració que fem amb el Centre d'Art Contemporani Bòlit de Girona, que en aquests moments doncs, hi té una exposició que es diu Res no és Google. Llavors, a la Fundació, aquests tres dies de Sant Jordi, que bueno, diem tres dies perquè cau cap de setmana, doncs tindrem jornada de portes obertes. Organitzem amb l'Ajuntament doncs, la lectura de continuada de Josep Pla, que aquesta vegada doncs, es basa en l'antologia feta per en Jordi Pujol, que ho fa en l'any 67, sí, que se'n diu Llibre de Lectura.
D'això li volia preguntar, com és que aquesta vegada han canviat en aquesta edició?
Bé, ha sigut una opció. Hem dit, va, doncs, què fem? Continuem, fem una altra. Semblava doncs, que podia ser interessant buscar un llibre, potser que no fos tan feixuc, i que ja fos pensat en fer un recull de textos, i ens va semblar que aquesta era una bona idea. A més, aquest any serà una lectura il·lustrada amb dibuixos de l'esquetxa de l'artista Lluís Bruguera, i bé, és una proposta una mica diferent de la dels altres anys, però que continua doncs, esperant la participació dels lectors de Palafrugell i de gent que hem convidat, i es durà a terme el diumenge 22, a partir dels 4:15 del matí, al Teatre Municipal.
Hi ha també textos que es llegiran per part de l'aula de teatre, això passarà a la Plaça Nova i el mateix dia de Sant Jordi.
Exacte. Sí, això és un complement per ambientar els carrers de Palafrugell, que evidentment doncs, tindran les parades el diumenge al dematí i el dilluns, hi haurà les parades de llibres i flors, com és tradicional.
Ha dit fa un moment, esperem que la gent s'involucri més, com sempre, en la lectura del dia 22. És la involucració de la gent el que ha fet que l'Aula de Lletres hagi de prorrogar la inscripció pel curs Poema com a acte creatiu?
Bé, sí, bàsicament és una activitat complementària més les que oferim a la Fundació i és l'últim taller d'aquesta programació. Encara queden algunes places i per això doncs, volem també animar la gent que tingui afició i ganes de fer un petit taller de creació literària al voltant de la poesia, que en aquest cas es diu el poema com a acte més creatiu.
Senyora Aguiló, deixi'm que li pregunti a Palafrugell. Hi ha molta reivindicació de la figura de Josep Pla des del punt de vista, deixi'm dir, no sé, del punt de vista institucional o des de la perspectiva de la cultura administrada. Té aquesta mateixa sensació per part, diguem-ne, de la gent, de la societat de Palafrugell? La gent de Palafrugell se sent seva la figura de Pla i la reivindica?
Sí, jo crec que sí, i a més cada vegada més, eh? O sigui, jo crec que és un element d'orgull, no?, que el municipi tingui un actiu cultural com un escriptor importantíssim del segle XX català, de la literatura catalana, i vaja, ho podem demostrar només per l'existència de la Fundació Josep Pla, de l'activitat que desenvolupem i de l'èxit de participació de la majoria de l'oferta que fem.
Aquest any des de la Fundació us heu involucrat una mica més amb el Festival Flors i Violes. Què és el que prepareu?
Bueno, com cada any, eh? Gairebé cada any hem participat. Aquest any oferim una intervenció artística de flors i violes en el pati de la Fundació, que és el projecte, doncs, consisteix en això, consisteix en fer una intervenció artística, modificar-lo. Un col·lectiu d'arquitectes i productors doncs, faran una ambientació del pati de la Fundació vinculada el tema de la nostra exposició temporal que tenim en aquest moment i que s'acaba precisament després de Flors i Violes, que és Mitja Europa Cau. Mitja Europa Cau, impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra. Ha sigut una exposició temporal que ha sortit fruit d'un estudi important de Francesc Montero, un col·laborador de la càtedra Josep Pla, que ha estudiat doncs, tots els textos de Pla que parlen sobre la Gran Guerra i que es troben al llarg de tota l'obra. I veiem doncs, com és un fet per Pla transcendent per explicar tota la història del segle XX, l'inici del segle amb la Primera Guerra Mundial. I llavors el pati tindrà aquesta ambientació, els alumnes de l'aula de lletres, els que han fet el taller Prendre la paraula amb la Cristina Cervià, faran dos recitals de textos a l'entorn d'aquest tema també. Hi haurà una visita del propi comissari, una visita guiada que recomano molt, del propi comissari de l'exposició. I llavors acollirem també un parell de concerts de músics de l'aula de música. És més o menys el tipus de programació que solem oferir cada any per Flors i Violes.
Ha dit, hi haurà una intervenció artística, descartem qualsevol tipus de polèmica ortogràfica,
No. Bé, aquell caos no era tant l'intent de crear una polèmica, sinó que era una intervenció artística de l'Enric Ferrés, el que passa que va donar molt de joc el fet de plantificar una errada ortogràfica amb una paret de Palafrugell, però en tot cas aquesta intervenció doncs, té una altra temàtica i està feta per una altra gent, evidentment. Una de les activitats que també farem per Sant Jordi doncs, serà vincular les activitats de la Fundació a l'any Fabra, que aquest any doncs, ens hi volem sumar, i pintarem una sopa de lletres al carrer de les Botines, que ja n'hi tenim una i la renovarem, amb un text de Josep Pla sobre l'homenot que va dedicar Pompeu Fabra.
Senyora Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla, gràcies per atendre la nostra trucada i escolti, que vagi bé la Diada de Sant Jordi, que és aquest busto, que és aquest Primavera Sound de les lletres a Catalunya.
Exacte, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia i sort. Passa un minut de 8:45 del matí. I no marxem de Palafrugell, perquè les àrees de cultura i joventut de la ciutat potencien el teatre en els alumnes del municipi, Sergi Díaz.
Més de 3.000 estudiants de les escoles de Palafrugell, Mont-ras i Esclanyà han passat pel Teatre Municipal de Palafrugell. Es tracta de les campanyes Teatre Social i Teatre per les Escoles, promogudes principalment per l'Ajuntament per introduir dins els estudiants al món del teatre. La companyia Nus Teatre ha estat l'encarregada de representar 1.000 likes, l'obra del projecte Teatre Social, que busca sensibilitzar els alumnes i l'impacte de les seves decisions a les xarxes. L'espectacle és interactiu i fa participar el públic a través d'una aplicació en la que els espectadors intervenen virtualment com si fossin els personatges de WhatsApp. Teatre per les Escoles ha comptat amb la participació de més de 2.600 estudiants de diferents edats. Enguany s'han realitzat diversos espectacles adaptats als diferents cicles educatius dels alumnes. La campanya ja du més de 30 edicions i s'espera seguir potenciant en els propers anys.
Gràcies, Sergi Díaz. Passen 2 minuts de 8:45 del matí. I per la següent notícia li hem de posar banda sonora pròpia. En aquest cas, la de la Sara Terraza, que serà el festival Gastronomy and Music, que s'estrena a partir del dia 20 d'abril i fins al dia 8 de juny a 17 hotels que formen part de la marca Costa Brava Hotels de Luxe, Marc Clapés.
Doncs serà una bona oportunitat per gaudir dels menús elaborats pels chefs dels restaurants dels hotels de Costa Brava Hotels de Luxe i de la música de 7 artistes emergents de l'escena actual catalana, amb un perfil que van de la cançó jazz, el blues i el soul seleccionats acuradament per l'ocasió. Sara Terraza, Damià Olivella, Ju, Eduard Gené, Marta Pérez, Helena Rosic, amb Alexandra Carbonell i Kawe Richa seran els protagonistes musicals d'aquestes ballades. Els concerts i àpats se celebraran preferentment en divendres. Els preus per nit oscilaran entre els 60 i els 90 euros segons l'establiment hoteler.
Aquesta que esteu escoltant de fons és la Sara Terraza, una de les seves cançons que es diu Share Your Song. Us la recomanem, allò com diuen els castellans, encarecidamente. També en Damià Olivella, boníssim, tocant blues amb la seva guitarra, i la Ju, una de les grans promeses de la música catalana, que com no podia ser d'una altra manera, també surt d'Osona. 8 del matí i 34 minuts. I entrem en temps del comentari, avui de la mà de la Rosa Regàs.
De cap manera es pot dir que jo sigui una persona de pagès. He nascut en una gran ciutat i he viscut una bona part de la meva vida en moltes altres ciutats, totes elles tan plenes i atractives com aquella on vaig néixer. Però un dia, ja fa uns 10 anys, no sé ben bé per què, o més ben dit sí que ho sé, perquè les coses se'm van posar de cara, vaig decidir deixar de rodamont i quedar-me a viure a la casa de l'Empordà, que m'havia comprat als anys 70 i des de llavors només hi havia viscut de tant en tant. Tot i així, entre contracte i contracte, em dedicava amb tota l'empenta a plantar arbres, treure les males herbes, i fins i tot un dia, llegint un llibre que es deia Vivir en el campo, vaig començar i acabar un galliner on hi vaig posar 6 gallines que vaig anar a comprar al mercat de la Bisbal. Va ser una experiència que va acabar amb les gallines mortes i escampades pel camí, perquè mentre jo, esgotada per l'esforç, somiquejava el sol estirada en una gandula, la gossa d'una masia propera s'havia dedicat a gratar i burxar sota la tanca de rejilla que també em varen vendre al mercat i que jo no havia enterrat, només que una mica, lo just perquè s'aguantés, i amb la seva pota llarga agafava les gallines i estirant les feia venir cap on ell era, i de quan en tant, quan les tenia fora, mig estabornides, les escampava pel camí. Sigui com sigui, aquesta petita aventura que va fer riure el pagès de l'altra banda de la vall, que em mirava sempre amb sornegueria, ara pla, deia sempre, em va servir per començar la meva primera novel·la, la que no va guanyar cap premi, ni mai va tenir l'èxit que van tenir les altres, però que a mi encara hi ha dies que és la que m'agrada més. Això passava fa 25 anys, però la meva relació amb el camp segueix sent una mica com era. Si no has nascut pagesa, diria el meu pare, jo hi poso tota la voluntat, l'entusiasme i l'optimisme, i ella, la terra, sembla esperar-me a la cantonada d'una barrera de xiprers per riure-se'n de mi o per donar-me consells que se'm desvellen sempre com amb el meu propi reconeixement de lo que he fet malament. Però jo continuo plantant i segant i veient com creixen els arbres i mirant com augmenten en primavera les petites fulles de les figueres o de les heures, o celebrant els primers brots de les glicines que deixaran les parres amb una cortina de raïms blaus plens d'olor, sempre amb un projecte o altre al clatell que millori la vida del meu petit camp, que s'enrigui o no s'enrigui la terra, va convertint-se de mica en mica, tal com jo el veig, en una mena d'oasis enmig dels camps i boscos d'alzines sureres que l'envolten. Cap a l'est, ben bé en el punt més baix de la vall, hi ha un rec que no porta mai aigua, només quan plou, que sembla una petita riera. I és per allà on entraven cada nit els senglars que venien en família a menjar-se les verdures del meu hort. Jo estava furiosa, perquè mai no els veia, però sabia que havien vingut per les petjades o per les destrosses, sobretot per la manera com arrencaven el verd, creient que sota hi trobarien aigua. El cas és que quan ja estava tipa de contar les meves desgràcies camperoles a tothom, un dia un noi d'uns 10 anys, que era el meu darrere a la cua de la fleca i que em va sentir parlar de les meves desgràcies, va sortir. Al sortir em va aturar i en un català de lo més elemental em va dir: si no vols que els senglars se'n mengin les herbes, va dir, has de saber per on entren i omplir el terra de cabells. Cabells? Cabells d'aquí, vaig preguntar. Cabells de perruqueria, dels que tiren a terra, te'ls donaran per res.
Doncs ja teniu el consell de la Rosa Regàs. Llanceu cabells si no voleu que els senglars ataquin el vostre terreny. Acaba el temps de l'opinió i de la informació. Arriba el temps dels esports. O com a mínim per fer un breu apunt en bàsquet. Sergi Díaz.
I en bàsquet, cara i creu pels equips de primera catalana. El Bisbal Bàsquet no va poder superar un rival directe com el Minguella i va caure per 74-65. Va ser un match molt igualat, però l'encert del tir lliure dels badalonins va decantar el duel. El multiserveis Palamós segueix en bona ratxa i ja suma 7 victòries consecutives que el situen en quart lloc de la classificació. Els empordanesos van guanyar 80-85 a la pista dels Escolapis de Sarrià, gràcies a un joc coral en el que fins a 6 jugadors van superar els 10 punts.
Gràcies, Sergi. Anem a la informació general. Perquè tenim una última hora per explicar-vos. Ho acabem de saber. La Guàrdia Civil ha detingut dues persones en una operació coordinada per l'Audiència Nacional contra els Comitès de Defensa de la República. Un dels detinguts és una dona a qui acusen de coordinar els talls de carreteres i l'aixecament de peatges que es van portar a terme aquesta Setmana Santa. La detinguda hauria difós un àudio a les xarxes socials en què donava instruccions per fer noves accions i estratègies i en què no descartava estendre les mobilitzacions als ports i a Mercabarna. Agents de la Guàrdia Civil també estan fent corcolls a Viladecans i, segons anuncia el digital El Confidencial, se'ls podria estar acusant de rebel·lió i de terrorisme. Recordeu, doncs, per tant, dos detinguts dels dos membres del CDR detinguts per les mobilitzacions de Setmana Santa en una operació de la Guàrdia Civil coordinada també per l'Audiència Nacional. I més històries, Torrent convoca el ple d'investidura de Jordi Sánchez per divendres i insta el Tribunal Suprem a garantir els seus drets polítics. El president del Parlament ha informat al Tribunal sobre l'escrit que va emetre l'ONU, Alba Lejide.
A través d'un escrit dirigit al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, Torrent l'informa de la resolució del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides del passat 23 de març que insta l'Estat espanyol a prendre totes les mesures necessàries per garantir els drets polítics de Sánchez. A més, Torrent alerta que si el Tribunal Suprem no dona compliment a la resolució de l'ONU, s'estaria produint un dany irreparable als drets polítics de Jordi Sánchez i l'Estat espanyol estaria incomplint les seves obligacions internacionals.
I Felip VI defensa la independència del Poder Judicial i criden els nous jutges a aplicar la Constitució. El president del Suprem diu als nous jutges que són la veu de la llei que expressa la voluntat de la majoria en un estat democràtic.
El juez que forma esta escuela es el que se recoge expresamente en la Constitución. Independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley.
El monarca els ha recordat que el seu paper és molt important com a garants de la legalitat de l'acció dels poders públics i són la garantia última dels drets i un factor essencial pel respecte de la llei com a expressió democràtica de la voluntat dels ciutadans. El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha recordat que la seva posició a partir d'avui ve determinada per la Constitució, que els permet actuar com un poder de l'Estat, la missió de la qual és jutjar i fer executar el jutjat sempre amb subjecció a la llei i al dret.
I Llarena no decidirà si acudeix al Tribunal de Luxemburg fins que la decisió d'Alemanya sobre Puigdemont sigui ferma. El jutge estudia portar el cas davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè valori si el jutge de Schleswig-Holstein s'ha extralimitat.
Divendres passat, després de la decisió del jutge de Schleswig-Holstein de deixar en llibertat sota fiança el president destituït i descartar la rebel·lió, Llarena ja va anunciar que es plantejava acudir al Tribunal de Luxemburg per tal que valori si el Tribunal alemany s'ha extralimitat i no ha aplicat correctament la legislació de les euroordres. Fons del Suprem asseguren que aquest pas no es farà fins que el Tribunal decideixi sobre el fons de la qüestió, és a dir, que digui si finalment extradeix Puigdemont i per quins delictes.
Gràcies, Alba Lejide. 8:42. Josep Lluís, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Doncs mira, recuperem la connexió normal, no? Que la setmana passada parlàvem
sí,
per telèfon.
La setmana passada ho teníem la cosa caiguda.
Bueno. Sí. Actualitzacions de Windows, em diu.
Actualitzacions de Windows? O sigui, era culpa del Windows. Sí. No vam poder fer en condicions la secció de tecnologia per culpa de la tecnologia. És un oxímoron,
això. Ai, el que acabo de dir.
No,
estava actualitzant un portàtil a una darrera versió de Windows 10 perquè precisament ara hi ha una actualització una mica gran, no? Disponible per baixar en les últimes setmanes, i sí que és veritat que havia arribat un moment que allò que posposes les actualitzacions,
yeah.
I ja ho faré, i ara al final em va sortir un missatge del tipus, si no ho fas et quedes sense suport.
Ja.
Dius, no, més val que ho faci, no?
Bueno, escolta, no passa res, ja tenim aquí anava a dir de cos present, però bueno, tampoc, però tenim aquí
de
viva veu, exacte. Escolta, aquesta setmana tenim alguna novetat relacionada amb aquest escàndol de la filtració de dades de Facebook?
Sí, sí, que en lloc d'acabar-se, en lloc d'anar a menys, doncs sembla que com a mínim es manté en la mateixa línia que en les últimes setmanes. Eh?
Yeah.
No paren de sortir coses noves, no paren de sortir declaracions, no paren de sortir reaccions també de diferents entorns. Ara, per exemple, doncs hi ha un accionista de la companyia que diu que Mark Zuckerberg no hauria d'estar al capdavant d'una empresa com Facebook, una mica com insinuant que la cosa se n'ha anat de les mans, no?, aquest jove.
Carai.
Perquè és molt jove, Mark Zuckerberg,
sí,
és un noi que no sé, deu tenir 30 anys, una cosa així, és un tio supermilionari.
És molt agosarat, no?, dir-li que no hauria d'estar al capdavant de Facebook.
Sí, però al final és el que posa la pasta, no? És un dels grans accionistes, no?
Ja. Yeah.
Bé, no sé, en tot cas, una reacció més que recollim. No sé si la setmana passada ho comentàvem també, que hi ha hagut una altra gran empresa que ha decidit de donar-se de baixa de Facebook. Vam parlar de Tesla, d'Elon Musk i de Tesla.
Mm-hmm.
Doncs també Playboy ha decidit sortir de la xarxa social.
No, sí.
Playboy també ha sigut una de les empreses que ha decidit que no li ha agradat com ha anat tot plegat i que tanca la seva pàgina de Facebook amb 25 milions d'usuaris. Bé.
Ostres, Déu-n'hi-do, això sí que és arriscat, com comenci a haver-hi allò, sagnia d'empreses que van deixar en Facebook.
Clar, el tema és una possible reacció en cadena. No és que Facebook perdi 25 milions d'usuaris, ni molt menys, perquè potser potser sí que alguns d'aquests seguidors a la pàgina de Playboy diu, doncs vale, jo també me'n vaig a Facebook i tanco el meu perfil, però bé, de moment tampoc s'ha notat, o almenys no s'ha fet públic tampoc una davallada significativa de perfils que es tanquin. Tot això la setmana que Facebook ha reconegut que dels 50 milions d'usuaris que havien patit un robatori, entre cometes, de les seves dades, doncs ara ho han augmentat a 87.
Vinga.
Vull dir que la cosa va en augment.
Un país més amb dades filtrades, no? 37 milions d'usuaris.
Un país o quatre, depèn de la dimensió, perquè si parlem de Catalunya, per exemple, són uns quants, no?
Sí,
no, però és una passada, eh? O sigui, realment ara estan mirant-s'ho una mica a fons i estan veient que la cosa no és el que pensaven inicialment, sinó que pot ser molt, molt més gran. També, durant tot aquest temps, ja s'estan implementant les mesures que va anunciar Mark Zuckerberg, que ara fa un parell de setmanes a través d'un comunicat oficial, han començat a auditar les aplicacions que fan servir grans quantitats de dades, i de fet està previst que durant els propers dies, aquesta setmana, si no s'ha posat en marxa ja, també surti aquest avís en el timeline de les aplicacions a les que tu estàs cedint algun tipus de dades i com pots revocar el seu accés, cosa que recordem que ja es pot fer des de la configuració de cada perfil,
sí.
Però que ara estarà visible durant unes setmanes, durant un temps, res més obrir el Facebook. I això, com sempre, la implementació no és global ara a tothom a una hora determinada, sinó com que Facebook té una xarxa de servidors distribuïda per diferents punts del planeta, doncs es va implementant de manera progressiva, no? per dir-ho d'alguna manera. Vull dir que en els propers dies tothom tindrà aquest avís al seu timeline i podrà veure quines aplicacions estan tenint accés a les seves dades i a quines dades i com pot revocar el seu accés.
Molt bé, doncs seguirem la setmana que ve a veure si hi ha alguna novetat al respecte. Mentrestant, anirem...
La cosa no s'acaba aquí.
No s'acabarà aquí, ja. Escolta, teníem allò, més notícies d'un altre trencament, en aquest cas d'Apple, que trenca amb Intel.
Sí. També s'ha conegut, doncs, que Apple ja està treballant, tot i que encara es troba el projecte amb una frase molt, molt embrionària, de disseny dels seus propis processadors. Intel, recordem, és el fabricant més gran del món, és el fabricant més gran del món de processadors, de microprocessadors, no?
Sí.
Després el segueix AMD, no? Que són els dos grans rivals, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Doncs bé, de fa uns quants anys, diria que va ser l'any 2005, quan encara Steve Jobs vivia, Intel va fer ja una primera migració de processadors. Abans els ordinadors Macintosh feien servir processadors d'IBM.
Exacte, sí. De fet, anava a dir, això en quina situació deixa els usuaris de Mac que tenen un Mac amb processador Intel?
Apple diu que ho té tot preparat per fer una transició que no sigui traumàtica, és a dir, que no hi hagi problemes. Recordem que quan l'any 2005 Steve Jobs va decidir que les seves màquines portarien processadors d'Intel, això va permetre, entre altres coses, que un Mac pogués executar amb una partició a part un Windows, per exemple, no?
Sí.
A més
el meu, doncs... mira, jo tinc un Mac amb un Windows 10.
per exemple, no? Doncs, a més de que també va obrir noves possibilitats, executar també altres aplicacions i una mica obrir una mica més la plataforma i no quedar-se en un entorn tan tancat com ho era fins a aquell moment. Ara tornen a fer un canvi arriscat, decideixen desenvolupar els seus propis processadors, el que evidentment a llarg termini els repercuteix en una reducció de costos, no? I diuen, ja veurem quan arribi el moment si realment és així, que la transició de tots els usuaris que tinguin una màquina funcionant amb un processador d'Intel doncs està prevista a nivell de software, és a dir, que no ha d'haver cap problema i en tot cas, com a molt, es llançarà una actualització que permeti que la màquina pugui funcionar normalment sense cap contratemps. En tot cas, això, diem, és un projecte que no es desenvoluparà d'avui per demà. Està en una fase encara molt, molt temprana, però potser en un parell d'anys ja el tenim aquí. I què representarà això per Intel? Doncs una davallada de les vendes, evidentment. Clar. En total, en global, per Intel no significarà una gran pèrdua, però si llegim en clau de processadors destinats a ordinadors a sobretaula, doncs sí.
Clar.
O sigui, en el global del negoci de l'empresa potser no és una gran davallada, però si mirem els processadors sobre taula, doncs sí que significarà una pèrdua important, perquè a més recordem que Apple en els últims 10 anys, 10-15 anys, doncs home, encara continua sent una marca doncs, que pel seu preu i per les seves característiques no és accessible a tothom, però home, ha guanyat una quota de mercat,
sí,
important.
Sí, home, hi ha iMacs a tot arreu ara.
Per això, no, a més que bé, doncs, també el fet de que gràcies en part a aquest canvi de processadors d'IBM per Intel va permetre executar noves aplicacions, doncs també això ha ajudat. Abans un Mac era la cosa més estranya del món, o sigui, executar l'Office, per exemple, de Microsoft amb un Mac era una cosa que pràcticament era impossible, no?
Yeah.
Ara no, pràcticament hi ha les versions de qualsevol programari normal i corrent, entenem com a normal i corrent d'ús,
sí, sí, d'ús comú,
domèstic, no? Sí, sí. Ús comú, doncs, també existeix per Mac, no? Abans això era bastant estrany.
Molt bé, doncs també anirem veient a veure si... Bé, d'aquí un parell d'anys ja ho tornarem a explicar, si de cas.
No. Sí, ja ho estarem d'aquí un parell d'anys, però bueno.
Escolta, hem sabut que s'ha desmantellat una xarxa de contraband de telèfons iPhone que feia servir drons.
Sí, això m'ha cridat l'atenció ara per tancar l'espai, no? Perquè els delinqüents les busquen totes, no? I també són els primers que estan una mica a l'avantguarda de les noves tecnologies, no? Això està a Hong Kong. Hi havia doncs, una xarxa de contrabandistes que va aconseguir burlar la policia i passaven entre 10.000 i 15.000 mòbils, iPhones, tots ells, per sobre de les aduanes, amb drons.
Què dius?
Directament. O sigui, ara, a tothom que, quan parlem de contraband, no sé, però a mi se'm ve al cap doncs, el contraband de tabac, sí, o de licors cap a Andorra, no? Sí. Allà amb el maletero del cotxe, no? Doncs bé, això és el que passava, doncs, imagino, a gran escala, quan hi ha contraband de qualsevol mercaderia, no? O sigui, amagat en camions, amagat amb altra mercaderia i demés, no? Sí, sí. Doncs ara, la tecnologia, vinga, va, amb drons. Entre 10 i 15.000 aparells, iPhones. Això ha estat, com dèiem, a Hong Kong, i es calcula que aproximadament la quantitat que han pogut estafar, no?, ronda els 64 milions d'euros. Déu-n'hi-do. A veure, no deixa de ser una cosa curiosa, no? Sí. El contraband existeix, el tràfic existeix, la tecnologia és evident que existeix. Jo no aconsellaria a ningú comprar no un iPhone, sinó qualsevol aparell tecnològic robat, entre altres coses perquè, bé, no tens cap garantia de que, a banda de les conseqüències morals les consideracions morals que pugui tenir cadascú, eh?
Sí, o sigui,
un aparell que tu hagis comprat robat tecnològic, no tens cap garantia absolutament de res, ni de funcionament, ni de suport, ni de res. I a més que hi ha una cosa important que no sé si sabeu, i és que els números de sèrie dels aparells, que són com la matrícula dels equips, estan molt controlats cada vegada més. I moltes, sí, vegades, quan un fabricant detecta que un carregament de determinada sèrie de no sé què telèfon doncs ha estat robat, ho denuncien, saben quin número de sèrie és, i si detecten que aquests números de sèrie estan al mercat, doncs poden actuar. Vull dir que cada vegada és més complicat això.
Jo, quan m'has parlat de xarxa que es dedicava a robar iPhones, m'estava imaginant gent que feia servir drons per robar telèfons de les mans dels seus usuaris, fixa't.
Home, no m'estranyaria, la veritat, però seria una mica xungo, no, això? En plan gaviota, no?
Sí, però m'estava imaginant això.
Ara, no t'agafa, o sigui, ara ja és la versió moderna, ja no és el delinqüent que passa corrent pel costat i t'agafa el telèfon de la mà, o de la taula on estàs prenent la cervesa, sinó que te l'agafa un dron, un aparell, una màquina
i se te l'emporta.
Doncs mira, mare meva, que futurista que ets.
M'imaginava això, tu, no? I què sé jo. Ets tu l'expert de la cosa. Molt bé, Josep Lluís, escolta, gràcies com sempre i fins la setmana que ve.
Fins dimarts vinent, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Tota la informació sobre la tecnologia i l'oci digital que cada setmana ens acosta cada dimarts en Josep Lluís Vidal.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I aquesta és la música amb la que cada dia us acostem les principals activitats que podeu fer a casa nostra.
L'agenda cultural de la setmana.
Per exemple, la Biblioteca Municipal Pere Blasi de Torroella de Montgrí. Avui dimarts hi haurà una nova edició de Llegir al Teatre, on es comentarà l'obra de teatre La importància de ser franc, un text d'Oscar Wilde. Marc Clapés.
Margarita Camó-Ramió serà l'encarregada de comentar l'obra de teatre d'Oscar Wilde, La importància de ser franc, un dels retrats més àcids i divertits que s'han fet mai sobre la hipocresia, on parla sobre els embolics amorosos de dos joves britànics i les seves secretes dobles vides, la qual anticipa algunes de les principals avantguardes del segle XX. El projecte Llegir el Teatre pretén ser un club de lectura de textos teatrals d'obres que es realitzen en el Teatre Nacional de Catalunya, amb l'objectiu d'acostar grans obres de teatre a tots els públics.
Dic Marc Clapés i volíem dir Pau Ponsetí, eh? A Pals, més d'una quinzena de restaurants participen a la 25a edició de la campanya gastronòmica Pals i la cuina de l'arròs, que es va inaugurar el passat 6 d'abril.
Durant aquest mes d'abril i fins al 13 de maig, els restaurants de la vila que participen en la campanya gastronòmica ofereixen als seus clients un menú basat en l'arròs de Pals, amb la cassola com a plat principal, acompanyat d'entrants i postres segons l'estil de cada establiment. Després de 25 anys, aquesta campanya gastronòmica, on el producte principal és l'arròs, ens sorprèn amb un programa carregat d'activitats al voltant de l'arròs i també ens proposen tot un llistat de restaurants on podrem gaudir de les millors receptes de l'Empordà amb l'arròs.
Activitats diverses, totes elles que podeu trobar també a través del nostre web.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
radiocapital.cat/agenda, amb una completa i extensa varietat d'activitats que podeu fer i que, a més, si voleu també, fins i tot podeu afegir algunes activitats que conegueu i que trobeu a faltar a la nostra agenda. Tot plegat us ho expliquem avui, que és 10 d'abril, el mateix dia en què més de 10.000 persones es congregaven per escoltar la nota de comiat del líder de Nirvana. Estem parlant, evidentment, de Kurt Cobain. Pedro Ruiz.
El famós guitarrista de 27 anys va escriure, abans de suïcidar-se, que era una persona massa erràtica i temperamental i que ja no sentia la passió. L'encarregada de llegir la nota va ser la seva dona, Courtney Love. El cos de Cobain el van trobar un 8 d'abril, però els fets havien tingut lloc 3 dies abans. Tot plegat va tenir lloc l'any 1996.
I també un 10 d'abril s'assignava el famós acord del Divendres Sant, això era Irlanda.
Amb aquest acord fet el 1998, també conegut amb el nom de Belfast, el govern irlandès i anglès posaven fi al conflicte que hi havia per Irlanda del Nord, que va aprovar aquest pacte en un referèndum. Les discrepàncies tenien l'origen en la sol·licitud d'Irlanda d'adherir al seu territori Irlanda del Nord, però aquests darrers no eren partidaris.
I també un dia 10 d'abril, i per parlar-vos d'aquesta efemèride, li hem de posar banda sonora pròpia, que és aquesta, tranquil·lament, el Let It Be dels Beatles, perquè un 10 d'abril Paul McCartney anunciava la dissolució de la banda.
Era el 1970 i el baixista de la mítica banda anglesa va ser l'encarregat d'oficialitzar la ruptura d'aquell grup que havia assolit molta fama. Alguns experts apunten que es va produir, entre d'altres, per les seves diferències artístiques, per la mort de Brian Epstein i també per l'allunyament de John Lennon. Aquell dia, McCartney també va anunciar el seu primer àlbum en solitari, titulat McCartney.
Som-hi, que se'ns tira el temps al damunt. Tanquem el programa, va. Programa en el que us hem explicat moltes coses que repassem amb en Toni i amb la Sílvia en forma de resum.
Disminueix el nombre de delictes al Baix Empordà, segons dades dels Mossos. El 2017 va haver-hi 8.790 fets delictius. L'àrea policial de Sant Feliu de Guíxols és on més baixen, un 7,6%. Per contra, pugen a l'àrea policial de la Bisbal.
La nova biblioteca de Santa Cristina pendent de les subvencions de la Generalitat. Tot i que ja s'han adjudicat les obres, l'inici continua a l'espera dels ajuts, paralitzats per l'aplicació de l'article 155.
Millores al geriàtric, a la plaça Major i als parcs, peticions dels ciutadans de la Bisbal. Hi ha hagut més resposta als pressupostos participatius que finançaran 7 projectes amb uns 100.000 euros.
Un estudi sobre un alcalde republicà exiliat, premiat per la Fundació IRLA. Olga Palaí ha rebut una beca per biografiar Martí Jordi Frigola, alcalde de Palafrugell, que va proclamar l'estat català des del balcó de l'Ajuntament.
I com sempre, si voleu totes aquestes notícies, les podeu trobar al nostre portal, així com la previsió del temps, que ara aquí a la ràdio us avancem amb en Martí Seguer.
Avui ens aixequem amb matí assolellat, però aquesta situació no durarà massa, ja que s'està acostant una pertorbació que aquesta tarda deixarà força núvols, la mar més remenada i al vespre les primeres precipitacions, que s'allargaran ben bé fins dimecres al migdia. Però avui, com dèiem, aprofiteu al matí amb temperatures que arribaran fins als 17 graus, als 9 de mínima, i demà ja parlaré de ruixats, mar alterada i temperatures més baixes.
Marxem, tornarem demà a les 8. Que vagi molt bé, gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Adéu-siau, bon dimarts.